Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. La crisi del coronavirus ha obert el debat sobre com ha de ser l'espai públic i si cal apostar, ateses les circumstàncies, sembla que hauria de ser així, per una mobilitat que prioritzi els desplaçaments a peu i l'ús de la bicicleta. Un tema en el qual la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, hi està abocada des de fa temps. Durant la pandèmia, la defensora del poble ha obert una actuació d'ofici que ja s'ha tancat i s'ha fet arribar a l'Ajuntament perquè pugui tenir en compte algunes de les recomanacions que fa. La síndica considera que hi ha molts aspectes, per exemple, en temes d'accessibilitat, que s'estan passant per alt des de fa molt de temps. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
La Generalitat el 2014 va fer un requeriment a tots els municipis perquè fes un pla d'accessibilitat de l'espai públic que el nostre ajuntament no va fer. Llavors, tots aquests temes a mi em semblen bastant preocupants i bastant greus perquè realment fa que l'espai públic no sigui un espai democràtic, és a dir, no tothom hi pot circular, no és accessible per tothom i ara amb tot el tema de la Covid, a més, no és saludable i és un tema on cal destinar, jo penso, molts esforços i fer les coses ben fetes. Jo vetllaré també per totes les processos que estan fent des de l'Ajuntament, però una mica el primer pas que he fet és aquest, és fer aquesta actuació d'ofici per parlar de com considero que hauria de ser l'espai públic a la nostra ciutat.
Avellan confia que l'informe no quedi en paper mullat i el consistori emeti una resposta en el sentit que sigui. I és que bona part de les actuacions que la síndica ha tirat endavant des que va arribar al càrrec no han obtingut resposta institucional. És dimecres 3 de juny. Tenim més qüestions sobre la taula que us resumim amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Titulars.
Sabadell continua fent passos cap a la normalitat.
Així és, reobren les 5 biblioteques municipals i l'arxiu històric amb fortes mesures de seguretat per evitar contagis per la Covid-19. En el cas de les biblioteques s'han instal·lat mampares per evitar el contacte entre treballadors i usuaris, mentre que l'arxiu cal anar amb cita prèvia. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, apuntava ahir en una entrevista a aquesta emissora que les mesures han vingut marcades en el cas de les biblioteques per la Diputació de Barcelona.
Sabadell i en realitat pràcticament la majoria de les biblioteques són altres biblioteques depèn de la Diputació i fins que la Diputació no ha considerat que els protocols eren els adients, hi havia una checklist molt intensa de temes que s'havien de tenir resolts, no ha permès la reobertura.
Les biblioteques només estaran obertes per al servei de préstec i retorn de material.
Les escoles bressol privades es troben en una situació límit i no han trobat l'aixopluc que necessiten a l'Ajuntament.
Després d'una reunió divendres passat entre el col·lectiu i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el govern municipal no rescatarà les guarderies privades, tal com han assegurat avui en declaracions a Ràdio Sabadell. Pel que fa a la reobertura prevista a partir de la fase 2, en la qual la ciutat podria entrar dilluns que ve, l'executiu s'ha compromès a proporcionar testos i EPIs per a les treballadores de les llars d'infants.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís iniciem una trilogia d'anàlisi dels possibles rivals del Sabadell al play-off.
Començarem amb el filial de l'Atlético de Madrid, tercer del grup 1 de segona B, que té el 33% de possibilitats d'enfrontar-se als arlequinats a la primera ronda de la promoció d'ascens.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió meteorològica per aquesta jornada ens la proporciona avui el Jordi Toda. Molt bon dia.
Novament haurem de parlar d'una tarda inestable amb molts núvols i amb xàfecs i tempestes. Creixement de nuvolades a partir d'ara mateix ja a punts del Pirineu i del Prepirineu, que durant la tarda també s'extendran a l'interior del quadrant nord-est de la Catalunya central i deixaran el cel cobert pràcticament arreu, tret de la façana litoral. Al vespre, però, els núvols se faran més compactes i el cel quedarà cobert pràcticament a tot el país. A partir de migdia, creixement ja de les nuvolades que hauran afectat el Pirineu i el Prepirineu, i en aquest sector ja esperem precipitacions, que a la tarda també afectarien a l'interior del quadrant nord-est i de forma més aïllada a punts de la Catalunya central, del prelitoral i del terç oest. A partir del vespre, la precipitació es farà més extensa i podrà afectar a qualsevol punt del país. Durant la nit, les precipitacions també afectarien a qualsevol punt. En general, seran precipitacions febles, moderades, però puntualment seran fortes i acompanyades de calamarsa i fins i tot de pedra. En general, s'acumularan quantitats minses, poc abundants, tot i que de manera puntual les precipitacions podrien acumular quantitats abundants superiors als 50 mil·límetres. Avui, temperatura màxima a la majoria de valors entre els 22 i els 27 graus al Pirineu i al litoral i a la resta entre els 26 i els 31, tot i que a Ponent i a les Terres de l'Ebre podrien ser puntualment més altes. El vent es mantindria de component sud en general. Demà, novament, una jornada amb inestabilitat, amb xàfecs. Sembli que de cara a divendres experimentaríem una millora en el temps. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Hem de destacar, això sí, una incidència a la Nacional 145, a la Seu d'Urgell. En aquest punt s'està donant pas alternatiu pel trencament d'una canonada d'aigua. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, destacar que l'oferta de servei, especialment en hora punta, està incrementada. Recordeu que és obligatori l'ús de mascareta. Pel que fa a la situació del transport públic, informar que fins divendres que ve inclòs, la línia T4 del tram Besòs resta sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries, des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, per tasques de poda de l'arbrat del carrer Wellington. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarril de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Municipal de Greuges ha presentat un paquet de recomanacions a l'equip de govern per adaptar l'espai públic a la realitat post-Covid-19. Eva Bellan ha aprofitat el context actual per ampliar una actuació d'ofici oberta el 2018 sobre l'accessibilitat de l'espai públic. En aquest sentit, també hi ha incorporat les exigències recollides en els decrets publicats durant l'estat d'alarma. L'objectiu de tot plegat és, segons la síndica Carena, aconseguir un espai públic al màxim de segur i saludable possible.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Avellan ha assegurat que durant el confinament ha rebut queixes i consultes relacionades amb l'espai públic, tot i que no ha estat l'única qüestió que preocupa els sabadellencs.
He rebut queixes per tots els temes d'espai públic, especialment per tot el tema del desconfinament, no? De com s'està fent aquest desconfinament, si realment s'estan respectant les ràtios o les prioritats de vianants, bicicletes i després vehicles, etcètera, no? Arrel de la pandèmia hem estat treballant tots aquests temes i llavors quan la cosa estava més complicada les primeres setmanes moltes persones es van adreçar a l'institució per problemes amb les residències on tenien els seus pares, els seus avis confinats.
Amb tot, Avellan ja ha fet arribar a l'Ajuntament quins haurien de ser els passos a seguir per millorar l'accessibilitat de l'espai públic.
És d'estudiar quins són els espais, quants quilòmetres de carrils bici haurien de tenir perquè realment aquest fos el vehicle prioritari a la ciutat, fins a realment quantificar, i ja parlo de temes post-Covid, quantificar quin percentatge d'espai públic ara mateix, amb la proposta que ha fet l'Ajuntament, es dedicarà a vianants, quin percentatge es dedicarà a bicicletes i quin percentatge es dedicarà a cotxes. Perquè si no ho podem quantificar, al final tot queda en desiderates, no?, d'alguna manera.
Tot i que l'Ajuntament ja està treballant en un pla de mobilitat, Avellan recorda que les directrius ja haurien d'estar fixades a la ciutat des del 2014, moment en què la Generalitat va fer un requeriment per fer un pla d'accessibilitat a l'espai públic. Un fet que la síndica considera molt greu perquè, diu, fa que els carrers no siguin accessibles per tothom.
D'altra banda, la síndica també s'ha referit als episodis racistes que s'estan produint als Estats Units i que estan provocant protestes i mobilitzacions a casa nostra. Per Avellan, la situació dels Estats Units és molt greu, però també s'està donant en una altra escala, a Sabadell.
Que ho veiem cada dia, no cal anar tan lluny perquè ho veiem també al nostre país i a les nostres ciutats. Jo als Estats Units fins i tot m'atreviria a dir que la democràcia també s'ha d'agafar amb pinces, no? de la manera en com els drets de les persones, dels drets fonamentals, no, recollits per la Constitució, no es respecten, com el dret a la vida, com, que hem vist en aquest cas. No? Jo estic seguint molt, molt tot aquest tema perquè realment és preocupant, però és que no puc evitar fer paral·lelismes amb el que passa aquí.
De fet, a les oficines de la síndica han arribat casos d'insults de veïns a persones d'altres races, sobretot negres, uns comportaments que, lamenta, encara estan molt arrelats. D'altra banda, PSC, Podem i Ciutadans van impedir que ahir es debatés per la via d'urgència una moció d'Esquerra, Crida i Junts per Sabadell en contra de la prohibició del Tribunal Suprem de penjar banderes no oficials a l'Ajuntament. Les forces independentistes consideren que és un atac a la llibertat d'expressió i a la sobirania del ple. La resta de forces han recordat que no estan en contra del debat, sinó del fet que ahir es votés de forma urgent. Avui les forces municipals n'han tornat a parlar al debat de política municipal celebrat al programa El Cafè de la Ràdio. Ha estat el primer que es fa de forma telemàtica amb els 6 portaveus. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. A dia d'avui la façana de l'Ajuntament llueix una bandera irisada, la bandera trans i dues pancartes en contra de la guerra i a favor d'acollir persones refugiades. Tots aquests símbols han estat prohibits pel Tribunal Suprem. Per als partits proposants de la moció és un atac a la llibertat d'expressió. Ho ha defensat la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró.
Que no haguem tingut la capacitat d'aprovar això és alarmant per part de Junts per Sabadell. Mireu, ens estem omplint la boca de defensar de dret, de la defensa dels drets, i el que estem fent és acabant perdent llibertats. És intolerable la immissió que ha fet el Tribunal Suprem i és intolerable que no haguem sigut capaços de debatre això per urgència.
Per la Crida, tots els grups estan a favor de debatre aquesta qüestió, però lamenta que no s'aprofités l'oportunitat de fer-ho ahir, d'urgència, per agilitzar els processos de l'administració. Nani Valero és la portaveu del grup municipal.
Convençuda de que el contingut és compartit per tothom, el que sí que ahir va passar és aquesta manca d'agilitat o de cintura per part d'alguns grups per posar-nos al ritme de les coses que passen al nostre voltant, i l'oportunitat, insisteixo, la teníem i alguns no la van saber posar a l'abast.
Finalment, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, ha demanat que se celebri un ple extraordinari per abordar aquesta prohibició.
A nosaltres ens agradaria molt que hi hagi un ple extraordinari per poder tractar aquest tema. Ens hem convocat moltes vegades per altres qüestions a plens extraordinaris. Aquest tema és de capital importància en defensa de les llibertats. Només faltaria que no ho fessin i poder-lo fer el més aviat possible i defensar la sobirania de la ciutat i l'opinió política.
Pel que fa a la resta de forces que van votar en contra d'incloure aquest punt a l'ordre del dia, per part del PSC s'ha negat que s'estigui en contra del debat o del contingut del text, sinó del fet que ahir es debatés de forma urgent. Eloi Cortés és regidor socialista en funcions de portaveu.
Que en cap cas hi ha una voluntat de bloquejar aquest debat i que no es produeixi. Simplement és, tal com va dir ahir l'alcaldessa, hi ha el compromís de que aquest debat es produeixi. I a més, el compromís de que es pugui treballar per arribar a una posició d'unanimitat, del màxim consens possible, si no és possible d'unanimitat, en el marc de l'Ajuntament.
En el mateix sentit, la portaveu de Podem, Marta Morell, assegura que no es va valorar el contingut de la moció, però que hi va votar en contra per poder-ne parlar amb calma.
Nosaltres, evidentment, que volem votar favorablement aquesta moció, però també és veritat que ahir se'ns va presentar una moció en menys de 24 hores. I aquest grup municipal, com vostès saben, sempre treballa per aconseguir els màxims consensos. Aquest grup municipal sempre treballa per aconseguir unanimitat. Per tant, a mi altres grups municipals em van demanar més temps per aconseguir aquesta unanimitat. I jo al senyor Fernández li vaig dir: crec que seria un error que aquesta moció no s'aprovés per unanimitat, perquè aquesta és una de les mocions que sí que necessiten aprovar-se per unanimitat.
Qui ha valorat el contingut del text ha estat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. Assegura que el debat és fictici perquè la decisió del Suprem no posa en dubte la llibertat d'expressió.
Miri, no, la llibertat d'expressió no ha tocat d'un dia a l'altre. Afortunadament tenim llibertat d'expressió i ho parlarem, probablement sigui dilluns, i estic segur que es podran reflexionar i arribar als acords pertinents. La llibertat d'expressió, la llibertat reconeguda, ja sigui d'identitat sexual, ideològica, de raça, d'expressió, etc., estan reconegudes i s'han de defensar independentment del que hi ha a un edifici públic. És a dir, és un debat fictici que sigui un debat sobre la llibertat d'expressió.
Dilluns els portaveus tornaran a discutir la qüestió en una junta extraordinària.
Però a banda d'aquest tema, el ple d'ahir va permetre a Helena tirar endavant diversos projectes urbanístics.
Per exemple,
acceptat que l'Agència Catalana de l'Aigua comenci a redactar el projecte per reparar dos passos del riu Ripoll, que estan en mal estat. També s'ha aprovat una modificació del pla d'ordenació que afecta l'àmbit de la Rambla Ibèria. En concret, es protegirà la façana de la fàbrica Germans Camps dins d'un projecte de construcció d'habitatges que inclou un 30% del sòl a protecció oficial. Finalment, també s'ha informat al ple que el projecte del Portal Sud, la nova entrada al sud de la ciutat, ha rebut el vistiplau de l'autoritat metropolitana. Pel que fa a l'apartat de mocions, es van aprovar totes per unanimitat, la de Junts per Sabadell per construir eixos cívics que fomentin la mobilitat a peu dels veïns per les zones comercials del seu barri, la de la Crida per garantir que es compleixi la llei d'igualtat i no s'agreugen les discriminacions de gènere arran del coronavirus, i la d'Esquerra perquè el govern local pressioni Sánchez per pagar els ERTOs als treballadors que no han cobrat. També es va votar a favor de reactivar la taula de mobilitat.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Les biblioteques municipals encara no s'han obert al públic. A partir de demà dijous s'hi reprendrà l'activitat laboral i fins aquest divendres no es començarà a atendre el públic que hagi sol·licitat retornar o obtenir documents amb el sistema de cita prèvia. Aquest mecanisme ha estat un dels factors que ha impedit l'obertura aquest dimecres, ja que ha generat confusió entre els usuaris.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, explica al programa El Cafè de la Ràdio que el retorn de l'activitat a les biblioteques serà gradual.
Serà un retorn molt, molt paulatí, encara hem d'anar seguint els protocols que se'ns van indicant. Sobretot la premissa més important és no posar en risc a ningú, ni als usuaris, ni les treballadores i treballadors que estan en aquests equipaments. I el que hem fet és anar adaptant totes les mesures i protocols que se'ns han indicat per part del govern i anar consensuant amb sindicats i amb el comitè de riscos per aconseguir que estigui tot preparat i llest.
Unes mesures de seguretat que, a banda del govern local, sindicats i comitè de riscos laborals, s'ha de coordinar amb més administracions, i és que cal tenir en compte que aquests equipaments depenen de la Diputació de Barcelona, i ha fet valer el seu criteri sobre les mesures que considerava adequades, com ara les següents.
S'estan instal·lant els sistemes de perimetratge per poder fer les guies perquè es fomenti els accessos de manera molt controlada, mampares, els recipients amb el gel, alcohòlic per poder fer les neteges, a tot el que són els epis, mascaretes i tots els sistemes que s'han considerat necessaris segons els protocols que ens han indicat. En el cas de préstec de llibres, també el que tenia més complexitat era la desinfecció dels llibres retornats, que s'havia seguit tot un protocol per poder retornar a posar els llibres dintre del sistema.
Precisament els préstecs són l'única activitat que comença a partir d'aquest divendres pels usuaris amb cita prèvia, de manera que no es podrà fer ús dels espais de lectura ni tampoc cercar documents a les prestatgeries per compte propi. La Biblioteca del Sud i la del Safareig han d'acabar d'enllestir l'adequació de les mesures a les condicions dels edificis i per aquesta raó no obriran fins més endavant.
Per tant, tot i que us avançàvem que les biblioteques obririen avui, finalment aquesta obertura s'ha posposat fins demà dijous. D'altra banda, l'Espai Natura de la Fundació 1859, Caixa Sabadell ha reprogramat la seva tradicional festa de la tardor. La previsió dels organitzadors és que al mes d'octubre encara hi haurà restriccions pel que fa a l'aforament i, per tant, han decidit capgirar la tradicional celebració. Enguany, l'Espai Natura acollirà durant 3 caps de setmana consecutius aquesta festa de la tardor.
El gestor de l'Espai Natura, Hilari Teixidor, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que confien que a l'octubre els esdeveniments estaran limitats a un aforament de 1.000 persones. D'aquesta manera, esperen poder organitzar una festa de la tardor diferent. Durant 3 caps de setmana, entre mitjans d'octubre i novembre, l'Espai Natura acollirà aquesta festa que compartirà una temàtica conjunta entre els 3 esdeveniments.
Tenint en compte que segurament a l'octubre no es permetrien encara reunions multitudinàries de més de 1.000 persones, el que hem pensat és dividir la festa de la tardor, celebrar-la en 3 caps de setmana consecutius, entre mitjans d'octubre i el primer cap de setmana de novembre, de manera que sigui en un format més petitet, repartint i havent-hi una sèrie d'activitats que es feien de manera comuna en cada una de les 3 jornades, i cada una d'elles doncs, complementar-la amb alguna activitat.
I és que durant la pandèmia l'Espai Natura ha hagut de cancel·lar totes les seves activitats, un període dels mesos entre març i juny en què suposava el moment màxim d'activitats a les instal·lacions sabadellenques. El mateix Teixidor explica que han perdut un 40% dels beneficis econòmics que produïen en les activitats escolars i familiars.
Per tota l'activitat, amb la qual tots els ingressos per visites s'han hagut d'anul·lar, i això ha implicat que, evidentment, doncs, la gent hagin perdut ben bé, doncs, potser entre un terç i un 40% del que seria l'aportació econòmica que rebem per part dels visitants.
Aquest diumenge l'Espai Natura comença a reactivar la seva activitat. De moment s'obrirà el Museu de la Vida al Camp.
Notícies migdia.
10 minuts per arribar al punt de les dues, l'Ajuntament de Sabadell s'ha ofert a portar equips de protecció individual i també testos a les escoles bressol privades de la ciutat. Tot i això, el consistori ja ha comunicat a aquests centres que no els podrà facilitar cap ajuda econòmica, tal com reclamaven les escoles que actualment es veuen ofegades davant la manca d'ingressos de les famílies durant l'estat d'alarma.
Representants de les 15 escoles bressol privades de Sabadell es van reunir amb l'alcaldessa Marta Ferrés divendres passat per expressar-li les seves preocupacions. Les professionals de l'educació veuen inviable tornar a reobrir els centres després que algunes d'aquestes escoles hagin estat 2 mesos sense rebre cap ingrés per part de les famílies i amb despeses, com per exemple el lloguer per solventar. Goretti Guillem, mestre d'una escola bressol de la ciutat, explica com va anar la reunió amb l'alcaldessa.
Ells el que ens van dir és que econòmicament no ens podien ajudar, val? I que en tot cas el que ens podien oferir, que qualsevol ajuda sempre és benvinguda, és amb equips d'EPIs, no, de protecció, i amb testos. I que d'aquí 15 dies ens reuniríem per veure, per explicar-nos en quina situació estava aquest esforç que farien ells.
En cas que Sabadell passi a la fase 2 dilluns, les escoles bressol podrien reobrir les seves portes per als infants que ho vulguin. La mateixa Guillem ha explicat que la normativa del Departament d'Educació és molt ambigua i que les mestres no podran evitar el contacte entre alumnes.
Ara som plenament conscients que els nens es tocaran, els nens s'abraçaran i nosaltres no farem res que no ho facin, igual que no ho fan en el carrer, val? Perquè si no, no haguéssim obert. Això és així, i això ho sap tothom, això ho sap el departament, ho sap qui ha escrit, perquè si no m'haguessin escrit la mesura en la mesura del possible. Com un nen d'un any que vol abraçar amb un altre company, no li pots dir que no l'abraci.
Tot i això, no totes les escoles bressol reprendran la seva activitat la setmana que ve. La mestra explica que en molts centres no els surt a compte obrir les instal·lacions per només 5 alumnes, una situació que, si no canvia la normativa, es podria repetir el setembre.
I marxem fins a Torre-romeu perquè allà el programa Som Torre-romeu vol incidir en la percepció que tenen els adolescents del barri sobre el coronavirus. Aquest projecte de treball comunitari que agrupa entitats del tercer sector, escoles del barri, veïns sanitaris i també tècnics municipals i de la Generalitat ha elaborat una sèrie de 6 vídeos per difondre informacions necessàries al voltant de la Covid-19.
La regidora de Salut, Sònia Sada, diu que s'han adonat que el missatge per aquesta franja d'edat no arriba i a partir d'aquí els professionals sanitaris van fer la seva proposta audiovisual. Els vídeos repassen aspectes com l'ús de les pantalles entre joves de 12 a 16 anys i els recomanen diferents maneres de procedir. Sada relata els objectius d'un altre dels materials que s'ha elaborat, eines per saber identificar les notícies falses.
Ja tenen una personalitat molt marcada, que siguin capaços d'identificar que el que els arriba és una informació de qualitat, que tinguin la capacitat i les eines per poder contrastar-la i així tenir la capacitat de valorar si els interessa o no aquella informació i també valorar si la volen fer córrer o no. També tenir la capacitat de dir, escolta'm, això no és cert o això no em sembla correcte, per tant, ho aturo aquí o fins i tot saber on poder denunciar-ho a través de les xarxes en cas que es trobin alguna cosa que estigui fora de lloc.
Altres qüestions que es tracten en aquests materials audiovisuals són la necessitat de tenir net al barri, com s'ha de fer ús de les mascaretes i dels gels hidroalcohòlics o la importància de mantenir les distàncies de seguretat, entre d'altres. Aquesta setmana han començat a publicar-se a les xarxes socials.
Altres temes relacionats amb la pandèmia. La Fiscalia manté obertes 32 diligències penals per la gestió de la crisi sanitària a les residències, les mateixes que la setmana passada.
A l'àrea de Sabadell hi ha obertes 5 diligències, mentre que a la de Terrassa n'hi ha una. Alhora, la Fiscalia de Sabadell manté el seguiment de 24 diligències obertes en l'àmbit civil en relació a la protecció dels usuaris d'aquests equipaments sociosanitaris. Segons les últimes dades confirmades, a la regió de Sabadell han mort més d'una setantena de persones en residències arran de la Covid-19.
Nou repunt de les denúncies per saltar-se el confinament.
La policia municipal ha multat 14 sabadellencs aquest dimarts per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma. Això situa la xifra total de sancions des de l'inici de la pandèmia en les 2.813.
Concha Fuentes, membre de la comissió executiva de Pimec Vallès Occidental, és la nova presidenta de Pimec Metall.
Ha estat designada per la junta directiva de Pimec, de la qual en formava part. Fuentes és llicenciada en dret i CEO de l'empresa Alfa Torres. Segons la patronal, el seu objectiu és seguir treballant en la basal institucional i vetllar perquè el marc normatiu que afecta pimes sigui el més coherent possible. possible i un punt de referència per als professionals del sector del metall.
¿Has aprovechado este confinamiento para ver fotos? ¿Te gustaría imprimirlas? Es muy sencillo. Llama al 670 11 50 47, repito, 670 11 50 47 y nosotros nos encargamos de todo. Con la confianza de 38 años de experiencia. Maral Fotógrafos, Vía Aurelia 35.
¿Pastissería La Palma, digui'm? I tant! Repartim a domicili o també pot recollir la seva comanda a qualsevol dels nostres punts de venda a Sabadell, Barberà i Sant Cugat. Pastisseria La Palma, artesans des de 1952, seguim elaborant els nostres productes cada dia per tu.
Ambientadores Luxury, los mejores ambientadores del mercado, los de más éxito, los de más calidad, los que no puedes encontrar en ningún sitio. ¿Te gusta cómo huele al entrar en los establecimientos de ropa más conocidos? Aquí las tienes, las mismas, 100% iguales. 652-677-113. Ernesto Torres y voy directamente a su domicilio. Gracias.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I reprenem la informació en clau general i més enllà de la ciutat. L'activitat política avui se centra al Congrés dels Diputats, on hi té lloc el debat sobre la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Allà Pedro Sánchez ha anunciat que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou decret de mesures sobre la nova normalitat del país.
El president espanyol ha explicat en què consistirà aquest nou decret.
Se trata en definitiva de aunar en una sola norma, las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y, por tanto, evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia.
El mateix president ha afirmat que la pitjor part de la pandèmia ja ha passat i ha atacat amb força els partits de dreta i extrema dreta, que ha acusat d'utilitzar les víctimes del coronavirus com a eina, ha dit, per dividir el país.
I tot plegat, com dèiem, en un congrés on s'aprovarà la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma.
Si res no canvia, s'aprovarà una nova pròrroga per imposar aquest estat d'alarma fins al 21 de juny. El nou decret presenta canvis significatius respecte als anteriors, fruit dels acords amb els partits que n'han de permetre l'aprovació. Entre ells, el pacte que Esquerra i el Partit Nacionalista Basc, que inclou cedir a les comunitats autònomes la gestió de la desescalada en fase 3. Ara bé, el PSOE s'ha compromès també amb Ciutadans a mesures idèntiques a tot l'estat espanyol en la recta final del confinament, sense perjudicar la progressió sanitària de cada territori. A més, la formació taronja ha demanat presentar abans del 15 de juny una regulació de la sortida de l'estat d'alarma per als territoris que l'assoleixin.
La Conselleria de Salut assegura que no s'ha produït cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores.
Tot i això, en el recompte de morts per Covid-19 n'hi han afegit 34 no registrats fins ara. Pel que fa als contagis, Salut en suma 150 de nous al còmput final, dels quals 53 s'han registrat en les últimes 24 hores. Amb aquestes últimes xifres s'eleven a 67.233 casos a Catalunya i fins a 12.323 morts.
I el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia d'aquest any reconeixerà els professionals sanitaris que treballen en primera línia contra la Covid-19.
El guardó està dirigit als metges, infermers i auxiliars que han atès directament persones contagiades de coronavirus. El jurat considera que han fet una feina heroica amb esperit de sacrifici.
El jutge Francisco Miralles rebutja arxivar la causa de l'actuació policial de l'1 d'octubre i constata que no es va ajustar a la llei ni tampoc als protocols policials.
Segons Miralles, els ciutadans van ser tractats amb absoluta falta de consideració per la seva integritat física i dignitat. Per això rebutja la petició de la Fiscalia, que havia demanat el sobreseïment provisional de les actuacions.
I un últim apunt, Alemanya aixecarà el 15 de juny les advertències en contra de viatjar a la resta de països de la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega, Liechtenstein i Suïssa.
El ministre d'Exteriors alemany també ha assegurat que emetran igualment recomanacions per viatjar i que, per exemple, desaconsellen anar al Regne Unit mentre s'imposi una quarantena als viatgers.
Punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.